L'Infomigdia.
Infomigdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Tots els centres educatius de Sant Cugat començaran aquest dilluns el curs escolar amb normalitat, tots tret de La Mirada, que està ultimant la instal·lació dels mòduls que han de donar espai a les dues noves línies amb les quals creix l'escola. En principi seran les últimes. Ens ho amplia la nostra companya Ana González.
Els mòduls s'han endarrerit, però finalment han començat a arribar. En total seran 11 tràilers que porten les 22 unitats que han d'ampliar el centre. La instal·lació i l'acondicionament dels interiors està previst que s'allargui uns 15 dies com a màxim. Això no impedirà que l'escola La Mirada pugui començar el curs aquest dilluns, tot i que ho farà sense els mòduls en servei. Temporalment, els alumnes s'instal·laran a les sales polivalents amb què ja compta el centre. Amb aquesta darrera ampliació, l'escola La Mirada ja compta amb tots els cursos de primària. És a dir, en acabar el curs, sortirà de les seves instal·lacions la primera promoció del centre sense haver vist la construcció definitiva de l'escola.
Gràcies, Anna. De fet, ahir es va presentar, inaugurar aquest curs escolar amb prop de 18.000 alumnes que d'entre infantil i l'ESO que començaran, com dèiem, aquest dilluns un nou curs escolar amb el pla de confort climàtic a punt d'enllestir-se, un nou retard, com sentíem, en l'arribada dels mòduls de La Mirada i amb l'escola La Floresta i l'Escola Joan Maragall estrenant remodelació. Enguany, a més, s'estrena un nou cicle formatiu de grau superior en higiene bucodental. L'alcalde Josep Maria Vallès i la regidora d'Educació, Carme Ardit, acompanyats de la directora de Serveis Territorials, Maite Fons, van donar la benvinguda ahir al curs davant de la comunitat educativa que ha presentat, va presenciar la conferència de la doctora d'Educació Digital, Amaia Arroyo Sagasta, sobre la convivència amb la intel·ligència artificial. Vallès va destacar la remodelació que s'ha fet aquest estiu, sobretot a les escoles Joan Maragall, la més antiga del municipi, i La Floresta, que s'està a punt d'enllestir. Escoltem l'alcalde.
Més enllà d'aquesta climatització, d'aquest buscar més ombres pel professorat i també pels alumnes, doncs s'ha fet un treball important aquest estiu, tant a l'escola Joan Maragall, que ho necessitava, al final és l'escola més antiga de la nostra ciutat, i també a l'escola de La Floresta, que com sabeu s'havia de fer l'estiu passat, però ha sigut aquest estiu i estem gairebé acabant, oi?
Vallès va lamentar més el retard amb l'arribada dels nous mòduls de La Mirada, com sentíem, els últims que han d'arribar a aquesta escola, que aquest curs acollirà per primera vegada tot el cicle d'infantil i primària, des de I3 a 6è. La previsió és que els mòduls, com dèiem, estiguin instal·lats en 15 dies, després que hagin arribat la majoria aquest dijous. Tant l'alcalde com la regidora d'Educació, Carme Ardit, van posar èmfasi en l'esforç que ha fet el consistori també per adaptar els centres en el pla de confort climàtic, amb la instal·lació de pèrgoles i altres elements per facilitar ombres als patis i ventiladors i aire condicionats. Ardit, a més, ha avançat que Sant Cugat organitzarà la primera mostra d'educació de la ciutat a finals de gener per visibilitzar encara més el potencial educatiu del municipi.
Tenim una novetat petita per comunicar-vos i és que volem organitzar la primera mostra d'educació de Sant Cugat. I això per què? Doncs perquè tenim una ciutat que té un gran potencial educatiu a tots els nivells i que cal potenciar i que cal donar a conèixer i en el qual esperem que us pugueu implicar i podeu donar-nos també suport.
Segons les dades de què disposa el consistori, encara provisionals i susceptibles a variar molt durant el mes de setembre, un total de 17.974 alumnes començaran dilluns el curs en centres santcugatencs, 265 menys que l'any passat. La tendència d'aquest curs és un augment en la matriculació als centres privats, de 4.033 a 4.294, i un descens, en canvi, als centres públics, de 7.846 a 7.621 i concertats, de 6.360 a 6.059.
Info migdia. Edita i presenta Martí González.
I encara pel que fa a l'educació, obtenir una plaça a la primera, al grau de formació professional, que es vol estudiar, és cada vegada més difícil. La xifra d'estudiants que al setembre encara no tenen plaça, tot i haver marcat fins a 10 opcions, puja fins als 31.400 alumnes arreu de Catalunya. La problemàtica afecta també de manera directa l'Institut FP de Sant Cugat, amb algunes especialitats amb el triple de demanda sobre l'oferta de places que tenen. Aquelles persones que encara no hagin aconseguit plaça poden aspirar a les vacants en una convocatòria extraordinària a partir del 12 de setembre, just quan comença el curs escolar. Tal com ha explicat a Cugat Mèdia el director del centre, Miquel Urrutia, el procés d'inscripció ha canviat aquest any, de manera que al juliol només es van poder matricular aquells que van obtenir plaça a la seva primera opció. La resta han de presentar-se a la convocatòria el 12 de setembre, com dèiem, i per tant no podran incorporar-se al curs fins a finals de mes. Escoltem el director de l'Institut FP de Sant Cugat.
Bueno, hi ha un percentatge important d'alumnes, persones que es van fer inscriure per estudiar amb nosaltres i que no han obtingut plaça perquè no teníem tantes places com sol·licituds. El curs començarà el 12 i les persones que estan amb aquests processos que han de fer una segona preinscripció i han d'estar pendents de les places, no es podran incorporar bé fins al dia 26. Per tant, sí que això és un inconvenient, que començarem el curs amb una part d'alumnat que encara no potser s'incorporarà després, no?
Des de l'Institut FAP recorden que també hi ha la possibilitat, si no s'aconsegueix plaça, de fer altres tipus d'estudis, els anomenats certificats de professionalitat, que també s'oferten a Sant Cugat i en algunes especialitats i permeten, en molts casos, convalidar cursos en estudis d'FAP.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Canviem de qüestió. L'alegria que comporta la baixada de l'Euríbor per a les famílies amb hipoteca no es traslladarà a aquells que vulguin comprar un habitatge. Segons adverteixen els experts, la tendència de la baixa dels tipus d'interès es tradueix generalment en un augment de la demanda i, per tant, en un mercat tensat com Sant Cugat amb una oferta limitada en un augment de preus. De retruc, també pot afectar el mercat de lloguer, que tot i que està regulat al municipi, pot desincentivar els inversors que es vegin més atrets per la venda. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Cugat Mèdia què és el que pot passar a curt termini. L'escoltem.
El que és esperable en un primer moment baixen els tipus d'interès, puja d'una forma important en la demanda, però en el pujar aquesta demanda també pugen els preus. Llavors aquest és normalment el procés lògic que hauria de passar. Però també hi ha una altra cosa a considerar en el mercat immobiliari actual és que hi ha molt poca oferta de producte.
El fenomen no és nou, ja va passar abans de la crisi del 2008, és l'habitual i s'estudia a les facultats d'Economia. La professora del Departament d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, Judit Penedès, concreta però que l'efecte no és immediat, cal que la baixada del tipus d'interès tingui continuïtat, com és el cas, i que el comportament de la inflació es mantingui.
Sí, els preus es continuen comportant correctament, vol dir, si la inflació no supera certs límits i, per tant, els tipus d'interès continuen baixant, seria esperable veure, diguéssim, aquests efectes del mercat immobiliari, o sigui, que la gent s'animés a comprar més vivendes i que això es pogués traduir en un repunt dels preus, home, jo diria ben bé que això no es podria veure fins a la primavera, eh?
Aquest increment de preus afecta directament al mercat de venda, però de retruc també pot disminuir el parc de lloguer. Tant Gorgas com Penedès coincideixen. La clau són els inversors, que busquen una rendibilitat. Com el mercat de Sant Cugat està regulat perquè està declarat com a zona tensada i s'aplica l'índex de preus de lloguer, els inversors poden buscar més marge de benefici en el mercat de la venda, atrets per l'increment de preus. Els experts, consultats per Cugat Mèdia, aposten per incidir en l'oferta per controlar l'augment de preus.
Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I encara en clau reportatjada, cada vegada hi ha més santcugatencs que trien anar a peu per sobre d'altres mitjans de transport, com el cotxe, el patinet o la bicicleta. En concret, el 60,7% escull caminar per desplaçar-se dins del municipi, molt per sobre del segon mètode de transport, el cotxe, que es queda en el 24,8%. És una de les dades més destacades de l'últim divaròmetre, una enquesta feta per la Diputació de Barcelona, que registra un augment considerable entre la població que prefereix caminar com a mètode de desplaçament respecte a l'últim informe fet entre els anys 2020 i 2022. Les persones que opten per anar a peu han pujat gairebé 9 punts percentuals respecte a fa 2 anys. En canvi, l'ús del cotxe s'ha reduït del 30 al 24,8%. Si ho separem per gènere, les dones caminen més que els homes. El 63,3% de les dones va a peu habitualment, mentre que el percentatge d'homes que caminen és del 57,8%. En aquest sentit, els homes opten més pel cotxe. Un 27,3% l'utilitza contra el 22,5% de les dones. Per edats entre els joves de 18 a 24, destaca l'ús de la bicicleta com a mètode de desplaçament amb l'11,3%. Que ho prefereix, tot i que en totes les franges d'edat l'anar a peu és el mitjà de transport més escollit. També ha baixat, això sí, el transport públic com a mètode per desplaçar-se a la ciutat del 8 al 6,4%. En aquest sentit, la meitat dels enquestats assegura que el deixarien aparcat al cotxe o la moto si millorés la xarxa de transport públic. El 17,3%, això sí, reconeix que res no faria que deixés el vehicle motoritzat perquè el necessiten per al lloc on viuen o pel lloc on treballen.
Info migdia.
I més informació en format breu. El PSC, la CUP i en Comú Podem porten al ple de setembre una moció per reclamar que el Patronat Municipal d'Educació s'integri plenament a l'Ajuntament dins de l'àrea d'educació. Les tres formacions demanen que el consistori internalitzi 169 treballadors dels serveis d'educació i del PEM a la plantilla d'educació i que equipari les seves condicions a la resta del personal municipal. La marxa infantil fa les seves primeres passes amb l'obertura de les inscripcions el proper 16 de setembre. Així, aquells que desitgin inscriure's ho podran fer fins a arribar al límit de 1.000 places disponibles per a parelles o fins al 4 d'octubre. Coincidint amb l'any Pi d'en Xandri, enguany tindrà un recorregut de 10 quilòmetres que traçarà la zona de la Torre Blada Cendrera, el Pi d'en Xandri i Torre Negra. El tret de sortida serà a les 9 del matí del dia 20 d'octubre, com dèiem, al parc de Ramon Bernils per a les primeres parelles i està previst que la caminada s'allargui fins a les 2 del migdia. I la cultura popular de Sant Cugat té un nou epicentre a la ciutat amb l'obertura de la botiga Enxarxades, al carrer Sallés, número 10. En aquesta s'hi troben actualment productes de 5 entitats, la coordinadora d'entremesos, Gausacs, Caparrots, la Cora de la Lira i l'Escola de Música Tradicional, tot i que la voluntat és que s'hi vagin afegint més associacions, també d'esportives o agrupacions de famílies d'alumnes. L'objectiu i la idea de l'obertura és que els aficionats ja a la cultura popular puguin obtenir els productes de l'entitat en un espai concret, ja que fins ara era complicat fer-ho fora dels actes concrets de cadascuna. La impulsora del projecte, Cristina Jiménez, exposa els motius per obrir la botiga.
Amb la mancança que havíem trobat a Sant Cugat de poder trobar un lloc on trobéssim productes de Sant Cugat i on les persones de les entitats, de les associacions, a fas d'escola, bueno, qualsevol que s'hi volia afegir, no? Un punt de cèntric on venia a buscar el seu material, doncs va sorgir una miqueta la idea d'oferir aquest espai físic perquè la gent el tingui com a referència, no?
Jiménez, que té una llarga trajectòria de la cultura popular i en el marxandatge, ja que n'és l'encarregada dels castellers de Sant Cugat, els Gausacs, des de fa 15 anys i també ha col·laborat amb altres entitats. Més coses, música en directe, inflables i els campionats de ping-pong i petanca ompliran aquesta setmana els carrers de les Planes amb l'inici de la Festa Major del barri. El Centre Residencial d'Acció Educativa, el Carall Lladoner, situat al barri des de fa més de 25 anys, és l'encarregat de donar el tret de sortida de la Festa Major d'aquest divendres, 6 de setembre, i que s'allargarà fins al diumenge, dia 8. El pregó tindrà lloc a l'Espai Pere Grau a les 9 de la nit, mantenint els trets habituals de la Festa Planenca. El plat fort serà el dissabte amb la Botifarrada Popular i la música de l'Orquestra Aquarium, uns dies de gresca que s'acabaran posant punt final a la Festa Holi. I la música històrica tornarà a tenir protagonisme a Sant Cugat en la 6a edició del Festival Contratemps. La d'enguany es distribueix al llarg de 22 dies entre el 7 i el 29 de setembre per tal de poder facilitar l'assistència dels santcugatencs. A l'hora del Festival de Música ve acompanyat de col·laboracions amb diferents entitats i establiments locals, així com activitats complementàries. A Cugat.cat, a la seva agenda, en podeu consultar tots els detalls. I Enric Marco, el santcugatenc que es va inventar que va ser deportat al camp d'extermini nazi de Flossenbürg, torna a ser notícia per l'estrena de la pel·lícula de la seva història al Festival de Venècia. Quan el 2005 l'historiador Benito Bermejo va destapar la mentida, les primeres declaracions de Marco les va fer a Ràdio Sant Cugat. Enric Marco era un santcugatenc molt conegut i havia vingut a Ràdio Sant Cugat diverses vegades per explicar la que després es va descobrir com una faula, les seves vivències dins del camp d'extermini que amania amb anècdotes emotives. Quan es va destapar la mentida, 2005, amb 84 anys, va atendre la trucada de la ràdio i va intentar justificar-se. L'escoltem.
Hi ha una cosa deformada, que és el fer-me passar per un expedient d'un camp de concentració, però vaig ser un resistent i va ser exactament una persona que va patir el mateix que va poder passar un expedient encara que no estigués en un camp de concentració, amb els mateixos agressors i amb les mateixes condicions o pitjors. Per tant, això és el que ha quedat clar. Això, en principi, és una cosa que ha quedat clar, que no es tracta de que no sigui veritat. Jo mateix ho declaro que no he estat en un camp de concentració.
I abans d'acabar, un apunt d'esport. Sant Cugat congregarà per primer cop a 300 nens i nenes de tota la província de Barcelona la nova edició de la minicopa d'escacs de Barcelona del pròxim 12 d'octubre. Aquesta és la competició d'escacs per equips més important de la província. El torneig s'accelerarà a la zona esportiva municipal de la Guinardera sota l'organització de la Federació Catalana d'Escacs amb la col·laboració del Club d'Escacs Dos Torres de Sant Cugat. El torneig reunirà des de nois i noies nascuts el 2004 a infants del 2016 o posteriors. Els equips estan formats per 4 jugadors de les categories sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16 i per 3 esportistes de les categories sub-8 i sub-20.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Medi.
I constantment al web cugat.cat, a més de les nostres xarxes socials @cugatmedia.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat
Bona tarda, és dijous 5 de setembre de 2024 i aquí comença l'Info Migdia.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Tots els centres educatius de Sant Cugat començaran aquest dilluns el curs escolar amb normalitat, tots tret de La Mirada, que està ultimant la instal·lació dels mòduls que han de donar espai a les dues noves línies amb les quals creix l'escola. En principi seran les últimes. Ens ho amplia la nostra companya Ana González.
Els mòduls s'han endarrerit, però finalment han començat a arribar. En total seran 11 tràilers que porten les 22 unitats que han d'ampliar el centre. La instal·lació i l'acondicionament dels interiors està previst que s'allargui uns 15 dies com a màxim. Això no impedirà que l'escola La Mirada pugui començar el curs aquest dilluns, tot i que ho farà sense els mòduls en servei. Temporalment, els alumnes s'instal·laran a les sales polivalents amb què ja compta el centre. Amb aquesta darrera ampliació, l'escola La Mirada ja compta amb tots els cursos de primària. És a dir, en acabar el curs, sortirà de les seves instal·lacions la primera promoció del centre sense haver vist la construcció definitiva de l'escola.
Gràcies, Anna. De fet, ahir es va presentar, inaugurar aquest curs escolar amb prop de 18.000 alumnes que d'entre infantil i l'ESO que començaran, com dèiem, aquest dilluns un nou curs escolar amb el pla de confort climàtic a punt d'enllestir-se, un nou retard, com sentíem, en l'arribada dels mòduls de La Mirada i amb l'escola La Floresta i l'Escola Joan Maragall estrenant remodelació. Enguany, a més, s'estrena un nou cicle formatiu de grau superior en higiene bucodental. L'alcalde Josep Maria Vallès i la regidora d'Educació, Carme Ardit, acompanyats de la directora de Serveis Territorials, Maite Fons, van donar la benvinguda ahir al curs davant de la comunitat educativa que ha presentat, va presenciar la conferència de la doctora d'Educació Digital, Amaia Arroyo Sagasta, sobre la convivència amb la intel·ligència artificial. Vallès va destacar la remodelació que s'ha fet aquest estiu, sobretot a les escoles Joan Maragall, la més antiga del municipi, i La Floresta, que s'està a punt d'enllestir. Escoltem l'alcalde.
Més enllà d'aquesta climatització, d'aquest buscar més ombres pel professorat i també pels alumnes, doncs s'ha fet un treball important aquest estiu, tant a l'escola Joan Maragall, que ho necessitava, al final és l'escola més antiga de la nostra ciutat, i també a l'escola de La Floresta, que com sabeu s'havia de fer l'estiu passat, però ha sigut aquest estiu i estem gairebé acabant, oi?
Vallès va lamentar més el retard amb l'arribada dels nous mòduls de La Mirada, com sentíem, els últims que han d'arribar a aquesta escola, que aquest curs recollirà per primera vegada tot el cicle d'infantil i primària, des de I3 a 6è. La previsió és que els mòduls, com dèiem, estiguin instal·lats en 15 dies, després que hagin arribat la majoria aquest dijous. Tant l'alcalde com la regidora d'Educació, Carme Ardit, van posar èmfasi en l'esforç que ha fet el consistori també per adaptar els centres en el pla de confort climàtic, amb la instal·lació de pèrgoles i altres elements per facilitar ombres als patis i ventiladors i aire condicionats. Ardit, a més, ha avançat que Sant Cugat organitzarà la primera mostra d'educació de la ciutat a finals de gener per visibilitzar encara més el potencial educatiu del municipi.
Tenim una novetat petita per comunicar-vos i és que volem organitzar la primera mostra d'educació de Sant Cugat. I això per què? Doncs perquè tenim una ciutat que té un gran potencial educatiu a tots els nivells i que cal potenciar i que cal donar a conèixer i en el qual esperem que doncs, pugueu implicar i podeu donar-nos també suport.
Segons les dades de què disposa el consistori, encara provisionals i susceptibles a variar molt durant el mes de setembre, un total de 17.974 alumnes començaran dilluns el curs en centres santcugatencs, 265 menys que l'any passat. La tendència d'aquest curs és un augment en la matriculació als centres privats, de 4.033 a 4.294, i un descens, en canvi, als centres públics, de 7.846 a 7.621 i concertats, de 6.360 a 6.059.
Info Migdia. Edita i presenta Martí González.
I encara pel que fa a l'educació, obtenir una plaça a la primera, al grau de formació professional, que es vol estudiar, és cada vegada més difícil. La xifra d'estudiants que al setembre encara no tenen plaça, tot i haver marcat fins a 10 opcions, puja fins als 31.400 alumnes d'arreu de Catalunya. La problemàtica afecta també de manera directa l'Institut FP de Sant Cugat, amb algunes especialitats amb el triple de demanda sobre l'oferta de places que tenen. Aquelles persones que encara no hagin aconseguit plaça poden aspirar a les vacants en una convocatòria extraordinària a partir del 12 de setembre, just quan comença el curs escolar. Tal com ha explicat a Cugat Mèdia el director del centre, Miquel Urrutia, el procés d'inscripció ha canviat aquest any, de manera que al juliol només es van poder matricular aquells que van obtenir plaça a la seva primera opció. La resta han de presentar-se a la convocatòria el 12 de setembre, com dèiem, i per tant no podran incorporar-se al curs fins a finals de mes. Escoltem el director de l'Institut FP de Sant Cugat.
Bueno, hi ha un percentatge important d'alumnes, persones que es van fer inscriure per estudiar amb nosaltres i que no han obtingut plaça perquè no teníem tantes places com sol·licituds. El curs començarà el 12 i les persones que estan en aquests processos que han de fer una segona preinscripció i han d'estar pendents de les places no es podran incorporar bé fins al dia 26. Per tant, sí que això és un inconvenient, que començarem el curs amb una part d'alumnat que encara no potser s'incorporarà després, no?
Des de l'Institut FP recorden que també hi ha la possibilitat, si no s'aconsegueix plaça, de fer altres tipus d'estudis, els anomenats certificats de professionalitat, que també s'oferten a Sant Cugat i en algunes especialitats i permeten, en molts casos, convalidar cursos en estudis d'FP.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Canviem de qüestió. L'alegria que comporta la baixada de l'Euríbor per a les famílies amb hipoteca no es traslladarà a aquells que vulguin comprar un habitatge. Segons adverteixen els experts, la tendència de la baixa dels tipus d'interès es tradueix generalment en un augment de la demanda i, per tant, en un mercat tensat com Sant Cugat amb una oferta limitada en un augment de preus. De retruc, també pot afectar el mercat de lloguer, que tot i que està regulat al municipi, pot desincentivar els inversors que es vegin més atrets per la venda. El gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Cugat Mèdia què és el que pot passar a curt termini. L'escoltem.
El que és esperable en un primer moment baixen els tipus d'interès, puja d'una forma important en la demanda, però al pujar aquesta demanda també pugen els preus. Llavors aquest és normalment el procés lògic que hauria de passar. Però també hi ha una altra cosa a considerar en el mercat immobiliari actual és que hi ha molt poca oferta de producte.
El fenomen no és nou, ja va passar abans de la crisi del 2008, és l'habitual i s'estudia a les facultats d'Economia. La professora del Departament d'Economia i Història Econòmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, Judit Penedès, concreta però que l'efecte no és immediat, cal que la baixada del tipus d'interès tingui continuïtat, com és el cas, i que el comportament de la inflació es mantingui.
Sí, els preus es continuen comportant correctament, vol dir, si la inflació no supera certs límits i, per tant, els tipus d'interès continuen baixant, seria esperable veure, diguéssim, aquests efectes en el mercat immobiliari, o sigui, que la gent s'animés a comprar més vivendes i que això es pogués produir amb un repunt dels preus. Home, jo diria ben bé que això no es podria veure fins a la primavera, eh?
Aquest increment de preus afecta directament al mercat de venda, però de retruc també pot disminuir el parc de lloguer. Tant Gorgas com Penedès coincideixen. La clau són els inversors, que busquen una rendibilitat. Com el mercat de Sant Cugat està regulat perquè està declarat com a zona tensada i s'aplica l'índex de preus de lloguer, els inversors poden buscar més marge de benefici en el mercat de la venda, atrets per l'increment de preus. Els experts, consultats per Cugat Mèdia, aposten per incidir en l'oferta per controlar l'augment de preus.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
I encara en clau reportatjada, cada vegada hi ha més santcugatencs que trien anar a peu per sobre d'altres mitjans de transport, com el cotxe, el patinet o la bicicleta. En concret, el 60,7% escull caminar per desplaçar-se dins del municipi, molt per sobre del segon mètode de transport, el cotxe, que es queda en el 24,8%. És una de les dades més destacades de l'últim divaròmetre, una enquesta feta per la Diputació de Barcelona, que registra un augment considerable entre la població que prefereix caminar com a mètode de desplaçament respecte a l'últim informe fet entre els anys 2020 i 2022. Les persones que opten per anar a peu han pujat gairebé 9 punts percentuals respecte a fa 2 anys. En canvi, l'ús del cotxe s'ha reduït del 30 al 24,8%. Si ho separem per gènere, les dones caminen més que els homes. El 63,3% de les dones va a peu habitualment, mentre que el percentatge d'homes que caminen és del 57,8%. En aquest sentit, els homes opten més pel cotxe. Un 27,3% l'utilitza contra el 22,5% de les dones. Per edats entre els joves de 18 a 24, destaca l'ús de la bicicleta com a mètode de desplaçament amb l'11,3%. Que ho prefereix, tot i que en totes les franges d'edat l'anar a peu és el mitjà de transport més escollit. També ha baixat, això sí, el transport públic com a mètode per desplaçar-se a la ciutat del 8 al 6,4%. En aquest sentit, la meitat dels enquestats assegura que el deixarien aparcat al cotxe o la moto si millorés la xarxa de transport públic. El 17,3%, això sí, reconeix que res no faria que deixés el vehicle motoritzat perquè el necessiten per al lloc on viuen o pel lloc on treballen.
Info migdia.
I més informació en format breu. El PSC, la CUP i en Comú Podem porten al ple de setembre una moció per reclamar que el Patronat Municipal d'Educació s'integri plenament a l'Ajuntament dins de l'àrea d'educació. Les tres formacions demanen que el consistori internalitzi 169 treballadors dels serveis d'educació i del PEM a la plantilla d'educació i que equipari les seves condicions a la resta del personal municipal. La marxa infantil fa les seves primeres passes amb l'obertura de les inscripcions el proper 16 de setembre. Així, aquells que desitgin inscriure's ho podran fer fins a arribar al límit de 1.000 places disponibles per a parelles o fins al 4 d'octubre. Coincidint amb l'any Pi d'en Xandri, enguany tindrà un recorregut de 10 quilòmetres que traçarà la zona de la Torre Blanca Cendrera, el Pi d'en Xandri i Torre Negra. El tret de sortida serà a les 9 del matí del dia 20 d'octubre, com dèiem, al parc de Ramon Bernils. Per a les primeres parelles ja està previst que la caminada s'allargui fins a les 2 del migdia. I la cultura popular de Sant Cugat té un nou epicentre a la ciutat amb l'obertura de la botiga Enxarxades, al carrer Sallés, número 10. En aquesta s'hi troben actualment productes de 5 entitats, la coordinadora d'entremesos, Gausacs, Caparrots, la Cora de la Lira i l'Escola de Música Tradicional, tot i que la voluntat és que s'hi vagin afegint més associacions, també d'esportives o agrupacions de famílies d'alumnes. L'objectiu i la idea de l'obertura és que els aficionats ja a la cultura popular puguin obtenir els productes de l'entitat en un espai concret, ja que fins ara era complicat fer-ho fora dels actes concrets de cadascuna. La impulsora del projecte, Cristina Jiménez, exposa els motius per obrir la botiga.
Amb la mancança que havíem trobat a Sant Cugat de poder trobar un lloc on trobéssim productes de Sant Cugat i on les persones de les entitats, de les associacions, a fas d'escola, bueno, qualsevol que s'hi volia afegir, no? Un punt de cèntric on venia a buscar el seu material, doncs va sorgir una miqueta la idea d'oferir aquest espai físic perquè la gent el tingui com a referència.
Jiménez, que té una llarga trajectòria de la cultura popular i en el marxandatge, ja que n'és l'encarregada dels castellers de Sant Cugat, els Gausacs, des de fa 15 anys i també ha col·laborat amb altres entitats. Més coses, música en directe, inflables i els campionats de ping-pong i petanca omplen aquesta setmana els carrers de les Planes amb l'inici de la Festa Major del barri. El Centre Residencial d'Acció Educativa, el Carrer Lledoner, situat al barri des de fa més de 25 anys, és l'encarregat de donar el tret de sortida de la Festa Major d'aquest divendres, 6 de setembre, i que s'allargarà fins al diumenge, dia 8. El pregó tindrà lloc a l'espai Pere Grau a les 9 de la nit, mantenint els trets habituals de la Festa Planenca, el plat força del dissabte amb la botifarrada popular i la música de l'orquestra Aquarium, uns dies de gresca que s'acabaran posant punt final a la Festa Holi. I la música històrica tornarà a tenir protagonisme a Sant Cugat en la 6a edició del Festival Contratemps. La d'enguany es distribueix al llarg de 22 dies, entre el 7 i el 29 de setembre, per tal de poder facilitar l'assistència dels santcugatencs. A l'hora del Festival de Música ve acompanyat de col·laboracions amb diferents entitats i establiments locals, així com activitats complementàries. A Cugat.cat, a la seva agenda, en podeu consultar tots els detalls. I Enric Marco, el santcugatenc que es va inventar que va ser deportat al camp d'extermini nazi de Flossenburg, torna a ser notícia per l'estrena de la pel·lícula de la seva història al Festival de Venècia. Quan el 2005 l'historiador Benito Bermejo va destapar la mentida, les primeres declaracions de Marco les va fer a Ràdio Sant Cugat. Enric Marco era un santcugatenc molt conegut i havia vingut a Ràdio Sant Cugat diverses vegades per explicar la que després es va descobrir com una faula, les seves vivències dins del camp d'extermini, que amania amb anècdotes emotives. Quan es va destapar la mentida, 2005, amb 84 anys, va atendre la trucada de la ràdio i va intentar justificar-se. L'escoltem.
Hi ha una cosa deformada, que és fer-me passar per un expedient d'un camp de concentració, però vaig ser un resistent i va ser exactament una persona que va patir el mateix que va poder passar un supervivent, encara que no estigués en un camp de concentració, amb els mateixos agressors i amb les mateixes condicions o pitjors. Per tant, això és el que ha quedat clar. Això, en principi, és una cosa que ha quedat clar, que no es tracta de que no sigui veritat. Jo mateix ho declaro que no hi he estat en un camp de concentració.
I abans d'acabar, un apunt d'esports. Sant Cugat congregarà per primer cop a 300 nens i nenes de tota la província de Barcelona la nova edició de la minicopa d'escacs de Barcelona del pròxim 12 d'octubre. Aquesta és la competició d'escacs per equips més important de la província. El torneig s'accelerarà a la zona esportiva municipal de la Guinardera, sota l'organització de la Federació Catalana d'Escacs, amb la col·laboració del Club d'Escacs Dos Torres de Sant Cugat. El torneig reunirà des de nois i noies nascuts el 2004 a infants del 2016 o posteriors. Els equips estan formats per 4 jugadors de les categories sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16 i per 3 esportistes de les categories sub-8 i sub-20.
Info Migdia, serveis informatius de Cugat Mèdic.
I constantment al web cugat.cat, a més de les nostres xarxes socials, @cugatmedia.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
I came with a little bit of sorrow. 2:45.